Camino que abre el abogado general también en la línea de lo que venimos denunciando desde el principio.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 13 de novembre, i avui, com fem una vegada al mes, dedicarem la major part del programa al debat polític, un debat que avui se centrarà en assumptes que són competència del Consell d'Eivissa. Ara mateix saludarem els participants que ens ajudaran a enriquir aquest debat. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim també en Felipe Ruiz, el comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts i sense perdre ni un segon, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començar amb la repassada a l'actualitat parlant de seguretat, perquè l'Ajuntament de Sant Antoni multarà els venedors i consumidors del conegut com a gas del riure i, a més, reclama al govern central que endureixi la normativa perquè els detinguts no quedin lliures a les 24 hores.
Sí, Sant Antoni reclamarà al govern central això que dius, que endureixi la normativa per lluitar contra la venda d'òxid nitrós, conegut, com deien, com gas del riure. Sentim l'alcalde Marcos Serra.
Mentre no hi hagi més presència de policia de Guàrdia Civil, en aquest cas, i sobretot no hi hagi un canvi legislatiu com si passa a Regne Unit, que allí sí que està prohibit, pues, mentre puguen anar a Esquerra una altra vegada, pues, és difícil erradicar aquesta xacra que tenim en els carrers amb els òxids nitrós.
Aquest estiu s'han practicat 100 detencions al municipi, però els venedors queden lliures en 24 hores. Per això es desenvoluparà una ordenança que sancionarà venedors i consumidors. Aquest va ser un dels temes tractats ahir dimecres a la Junta Local de Seguretat, en la que també es va destacar la col·laboració dels diferents cossos en actuacions, com la que va suposar la detenció d'una dotzena de persones a l'edifici Tànit, on es van trobar centenars de mòbils robats i diverses partides de drogues. Escoltam Raquel Guasch, directora insular de l'Estat a les Pitiüses.
Tots els agents destinats a Sant Antoni han fet moltíssima feina. Aquesta feina ha redundat amb més diligències, amb més detencions, per tant, amb més repercussió de tota la feina policial que se fa, i per tant, crec que ens hem de donar l'enhorabona per això.
A més, s'ha renovat per 4 anys el servei de la Guàrdia Civil i la Policia Local a l'oficina d'atenció situada a Sarenal, i es demanaran reforços per ampliar l'horari a les tardes i més efectius addicionals en l'operatiu especial de la temporada.
I de fet, Nieves, no deixem de parlar de seguretat, perquè han ingressat a la presó dos presumptes patrons d'embarcacions dedicades a la migració il·legal.
Sí, la Policia Nacional els havia detingut arran de l'arribada de dos embarcacions irregulars localitzades a prop de la costa de Formentera el passat 27 d'octubre. Una transportava 17 migrants i l'altra 23. Durant la investigació, els agents van poder constatar que els dos patrons ja havien participat en altres expedicions de migrants des d'Algèria. Els dos detinguts han passat a disposició judicial i posteriorment han ingressat a la presó.
I de fet, en relació amb aquest assumpte, podem informar a aquesta hora de l'arribada des d'ahir de 5 noves embarcacions a Formentera amb 86 migrants d'origen magrebí a bord.
Sí, a les 4:20 de la matinada d'ahir dimecres van ser interceptades 21 persones a la platja d'Escaló i a les 5 de la matinada 14 migrants més. Minuts abans de les 8 del matí eren localitzades 19 persones més, també a Escaló, i ja a la nit, al voltant de les 11 de la nit, 26 migrants van ser rescatats quan es trobaven a una embarcació a mitja milla al nord de Formentera. A més, aquesta matinada ha arribat una altra embarcació amb 6 migrants més a la zona de la Mola.
I ara canviem d'assumpte i parlem d'obres, concretament de les obres del Mercat Vell d'Eivissa, que s'estan retardant, ja duen un mes de retard i acabaran el mes de març. Els paradistes, traslladats a un altre punt de la ciutat, esperen poder tornar-hi tan aviat com sigui possible, tot i que el consistori ja els ha confirmat que es podran quedar a la plaça de Sota Vila mentre durin les feines.
Sí, les obres del Mercat Vell van començar al setembre, però es van aturar pel descobriment d'unes restes arqueològiques. Posteriorment, les tempestes van fer que es replantegés el projecte. Sentint Juan Flores, regidor de Barris Històrics.
Y las lluvias, pues, ¿qué ha hecho? Ha hecho que el nivel freático, que aquí ya es alto, pues en algunas zonas de aquí de la actuación, donde se hacen las catas para hacer las zapatas, pues está muy alto. Y de hecho ahora mismo, te lo he mostrado antes, sigue muy alto. Y entonces eso lo que nos ha hecho ha sido replantear lo que es la cimentación.
Les feines continuen aturades i l'Ajuntament espera poder reprendre-les la setmana que ve. Els paradistes del Mercat Vell, desplaçats a la plaça de Sota Vila, desitgen tornar-hi com més aviat millor. Escoltam una d'ells, na Pepita Ramis.
Quan més pronta millor, la veritat. No és que estiguem malament, però tampoc no estem bé. No és el nostre puesto. Diguem, aquí quan plou o fa mal temps, no podem estar.
Aseguren que han viscut el canvi amb incertesa, però que perquè no ha estat fins fa poc que el consistori els ha confirmat que podien quedar en aquesta ubicació temporal fins que les obres acabin. Sentim primer Alejandra Rivas, venedora, i després el regidor de Comerç i Mercats, Àlex Minciotti.
Venían y nos decían, os podéis quedar, luego llegaba la semana siguiente y venía Millotti y decía, bueno, ahora no, necesitamos las casetas para el mercado de Navidad, y al final como que no sabían por dónde salir, ahora ya sí que hemos conseguido quedarnos.
Sí que és veritat que se'ls ha informat de que poden seguir on estan a la plaça Sota Vila hasta que puguin tornar aquí, això no estava clar, però és un tema tècnic.
L'Ajuntament preveu que a mitjans de març els paradistes puguin tornar al Mercat Vell.
I acabar amb Nieves parlant d'educació, perquè la proporció d'alumnat estranger a les Pitiuses és la més alta de les Illes Balears. Frega el 24%, quan a Mallorca, per exemple, és del 18% i a Menorca del 12%.
Sí, són dades extretes de l'anuari de l'educació 2025 que es va presentar ahir a la tarda a la seu de la Universitat de les Illes Balears a Eivissa. L'anuari també dedica enguany dos capítols a les Pitiuses, amb la proposta educativa del CEIP del Pilar de Formentera i de l'Escola Infantil de Ses Països a Sant Antoni. Escoltam la directora d'aquest centre, Maria Isabel Reyes Sánchez, i a Belén Pascual, de la Universitat de les Illes Balears.
És un centre ecosocial amb una mirada molt oberta a tot el que és el tema tant mediambiental com també social, la inclusió, la part emocional, la part de fer xarxa, de crear comunitat.
Una celebració una mica bueno, el fet educatiu compartit a totes les illes, amb especificitat, però també aspectes comuns que ens interpel·len.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, pel que fa a la repassada de l'actualitat.
Fins després.
Després t'escoltem per repassar l'agenda. Són les 12 i 11 minuts, fem una aturada per la publicitat. Dos minutets, anàvem agafant posicions aquí a l'estudi i començàvem el debat polític del Consell d'Eivissa aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que em vas llegir, tio, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El dia a Eivissa i Formentera.
I 14 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El dia a Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i aquesta hora que en feim una vegada al mes obrim el nostre espai de debat polític dedicat a assumptes relacionats amb les competències de la màxima institució insular de l'illa d'Eivissa. I per ajudar-nos a enriquir aquest debat, aquesta setmana ens acompanyen Òscar Rodríguez d'Unides Podem, molt bon dia.
Molt bon dia.
Nassara Ramon del Partit Popular, molt bon dia.
Molt bon dia.
I en Jaime Díaz d'Entre Sotos de Vox, molt bon dia.
Buenos días.
Hem d'excusar la presència d'en Víctor Torres del PSOE, que avui no ens pot acompanyar, però ho farà pròximament i esperem que estigui tot bé. Avui volem començar el debat en una jornada, que ara ho comentàvem fora de micro, molt intensa a nivell polític, perquè em deia Òscar Rodríguez, s'està votant en aquests instants la possible gratuïtat del transport públic a les Illes Balears, entenc, no?
Sí, i a Canàries.
I a Canàries, també. Val. En aquests moments, o sigui...
Sí, estan debatint la llei de mobilitat sostenible i el senador progressista d'Eivissa i Formentera, en Juanjo Ferrer, va presentar una esmena en aquest sentit perquè fos gratuït, bueno, perquè financés l'Estat una part de la gratuïtat, com ha fet fins ara, i es va incorporar al Senat, i ara estem pendents, en teoria té tots els números per sortir endavant, i per tant serà una ajuda que aquí, a la pròpia institució, al Consell, uns diners que rebrem perquè aquest dret a una mobilitat gratuïta, pues, segueixi vigent, no?, durant l'any 2026.
Exacte, sempre aquí des de l'estudi, però molt pendents també del que passa fora i sobretot del que ens pot afectar aquí a les illes. No,
està claríssim. A part que estaríamos encantados de que esto saliera adelante.
Exacte, sí. Sara.
Els consells han mantingut el compromís de sa gratuïtat durant tot aquest temps i ja vàrem dir que nosaltres apostàvem per seguir amb sa gratuïtat, però evidentment...
És que, a més, si no se consigue, com el consell està comprometido con ello, una parte muy importante del presupuesto del año que viene tendría que ser absorbida por la diferencia que no está todavía prevista, ¿vale?
Però no oblidem que sí. El govern de les Illes Balears ha de fer la seva part, perquè ja fa molt de temps que ja es va reclamant que la competència està... Ja, sense gratuïtat, els diners que ens passa al govern de les Illes Balears ja són insuficients perquè el Consell d'Eivissa faci la seva tasca en transport públic. Per tant, també és necessari no només demanar a Madrid, sinó demanar a Palma.
El govern balear sempre ha apostat també a ajudar per aquesta gratuïtat, però bueno...
Sí, però hay que seguir dando les canyes. Sí, de Mallorca hay que dar les canyes, però canyes sin piedad.
Podem veure que s'anuncien a Mallorca grans inversions en tren, i comparativament les illes menors rebem molt menys. Sí. I, de fet, comparat amb aquestes inversions, la gratuïtat o que ens donin el que pertoca pel transport públic des del govern de les Illes Balears és gairebé xocolate del loro comparat amb...
Sí, pràcticament, sí.
Es gastaran 690 milions en tren allà a Mallorca. Només demanem la part que ens pertoca.
Bueno, jo crec que des d'aquí se seguirà reclamant el que pertoca passilla.
I d'avui us vull amb un ull aquí, a l'estudi, i si voleu amb un ull posat...
A veure si hi ha novedats.
Mòbil, a veure si hi ha alguna novedat. Avui us deixaré, eh? Si no, tothom aquí concentradíssim. Però avui crec que és de rebut que si s'aproven
bueno,
aquesta hora...
Serà una bona notícia.
Exacte. Però si voleu, podem començar parlant de residus, que també és un tema que ens ajunta amb Mallorca, en aquest cas, perquè pareix que el projecte de traslladar els FEMs de les Pitiuses cap a Mallorca s'està refredant ara mateix. En quin punt està aquest projecte, Sara Ramon?
Bueno, estan treballant intensament perquè comenci el més aviat possible. Tots sabem que és un tema que ens ha ocupat molt, és un tema important, que hi ha un temps limitat de vida de l'abocador i hi havia que prendre decisions valentes i prendre-les ja. I des de maig es va treballar amb aquest compromís amb el govern balear i amb el Consell de Mallorca, compromís que es va aconseguir, i ara es té que treballar pues, amb la forma de traslladar aquests residus, que esperant que siga quan abans millor.
Com dèiem, quan abans millor, es pot parlar d'un termini o encara és aviat?
No m'adalantaria a parlar d'un termini, perquè els temps administratius són els que són i no és un trasllat complex, vull dir, però sé que s'està treballant intensament.
Perfecte. Per què han votat tant Vox com l'oposició en contra d'aquest projecte? Jaime Díaz, entre sotos.
Bueno, vamos a ver. En Vox estamos totalmente de acuerdo con el plan piloto que plantea el Consejo Insular. Es decir, de momento hay que ver cómo se va a desarrollar este plan piloto. Es decir, qué significaría en qué consiste el traslado de los residuos, ver si esto va a provocar un impacto ambiental peor, si va a haber ruidos, si no va a haber ruidos, si hay que crear infraestructuras para ello y todo lo demás. Sin embargo, se ha votado en contra, pero no porque se esté en contra del traslado de los residuos, que esto que quede bien claro. Es decir, lo que pasa es que el equipo de gobierno ha planteado una votación donde había puntos que no tenían nada que ver con el traslado de residuos. Entonces, claro, Vox no está en condiciones de votar. Si votabas a todo que sí, estabas votando cosas que iban en contra del programa de Vox. Es decir, yo lo que creo es que el equipo de gobierno lo que tiene que hacer es sacarlo de lo que había planteado y hacer una votación propia de esto, nada más. Es decir, es que a veces el Partido Popular da por entendidas muchas cosas y a veces nos pone en pequeñas trampas para intentar que aprobemos cosas que no queremos aprobar. Entonces, ese es el problema de Vox, que es el problema. El Vox no es el Partido Popular, no lo es. Y entonces, nosotros hemos votado en contra, pero votamos en contra de todas las medidas que se planteaban en aquella norma que se pretendía aprobar. Nada más, no sé qué causas tienen la izquierda y el rojerío para haber votado en contra. No lo sé, ellos sabrán.
Ahora escoltamos a Óscar Rodríguez de Unidas Podemos.
Bueno, mira, en això coincidiré, el decret era un totum revolutum d'aquests, és una mania que hi ha una mica a vegades per totes bandes, això d'unir temàtiques molt, molt diferents en un mateix decret. Era un decret llei de projectes estratègics que tenia que veure, per exemple, en certes inversions, per exemple, en les que no estem d'acord, com és el tema de la promoció d'una universitat privada a Mallorca. De fet, és un dels projectes que és possible que decaigui pel fet de que es va tirar enrere, i era una disposició addicional, com dic, dins d'un decret que xerrava de temes urbanístics, de saltar-se procediments i coses amb les que simplement els nostres, jo xerro per Unides Podem, no estàvem d'acord. Crec que el plantejament ha sigut molt, molt poc seriós. Sabem que és un tema molt, molt complex, sabem que a Mallorca, dins del propi Consell de Mallorca, ja va haver-hi disputa, i és raonable que hi hagi un debat polític important sobre el tema de la importació de residus. L'estem tenint aquí, a la pròpia Eivissa, pues, evidentment a Mallorca, que diguem que no són culpables de la nostra merda, pues és lògic que hi hagi. Jo crec que el plantejament del govern de Marga Proens va ser molt equivocat. S'hauria d'haver reunit amb tots els grups, o com a mínim amb els que estem presents una mica a Eivissa, amb el Consell de Mallorca també i el Consell d'Eivissa, i plantejar un projecte legislatiu només referit a això, perquè, clar, ara s'estava fent una feina, aquesta era l'habilitació legal, i de moment no existeix aquesta habilitació legal, que també implica un finançament extra al Consell de Mallorca, com jo li dic, una mica de soborno, perquè acceptin els nostres residus. I, per tant, jo crec que hi ha hagut molt poca serietat per part del govern de les Illes Balears i també per part del Consell d'Eivissa, que estem ara a l'expectativa, una prova pilot que no és necessària ja, sinó era necessària ja fa uns quants anys, realment. Crec que ja anem tard i aquest tipus de retrasos i aquest és poc seriós. Sobretot perquè, a més, s'ha impedit tenir un debat veritable sobre aquesta qüestió al Parlament de les Illes Balears, perquè, evidentment, això era una disposició dins d'un decret de què es va xerrar al Parlament, pues del projecte en si. Això era una part secundària, un añadido. Com si et xerro d'una llei urbanística i et dic que incloc les ajudes de, de cultura dins d'una disposició, doncs no té massa sentit.
Moltíssimes gràcies. Començant amb el torn de rèplica, evidentment, amb la Sara Ramon.
Sí, bueno, en principi, dir que jo crec que en aquest cas, ja que tenia alçada de mires, que és un problema que ens afecta a tots els ibicencs i que lo important és no bloquejar aquest trasllat.
Però crec que sí. Sara,
un segon, Òscar. Deixem-me acabar i després continuo.
És un tema molt important i molt urgent que hi ha a posar mà. Com tu dius, anem tard, o ho acabes de dir tu, no es tracta que anem tard, que sí, però que s'ha treballat, i això se sap, s'ha treballat molt, s'ha fet un procés participatiu que crec que ha estat pues, transparent, que ha deixat participar, que ha conjugat la part tècnica amb la participació de ciutadans com no s'havia fet mai. Crec que és un exercici de transparència que també crec que hi ha que posar un valor, no? Si se diuen coses dolentes, crec que ha estat una cosa molt innovadora i valenta per part del Consell Insular d'Eivissa, i si hi ha aquesta voluntat de treure-ho endavant i d'habilitar-ho legislativament, doncs es trobarà el camí per fer-ho. Però crec que en aquest cas tots tenim que mirar de fer una oposició que siga pels ciutadans de la illa d'Eivissa, no una oposició cega. Sabem que això corre el temps, sabem que l'abocador té un temps limitat i crec que és important que tots, pues, com dic jo, tenir una alçada de mires.
Moltíssimes gràcies.
Si l'únic que hay que hacer, es plantearlo, pero plantearlo como cosa separada. Es decir, es una cosa tan sencilla como para eso. Con lo cual nosotros ayudaremos al Consell para que presione todo lo que hay que presionar al gobierno balear para que nos tomen en serio. Pero es que es verdad que es que con los de Mallorca hay que dar golpes con el zapato en la mesa.
Como no en aquesta, hizo, por favor.
Como ya hizo alguna vez algún presidente del Consell. O sea que... En fin, que no es nada más que eso. Es decir, este tema concretamente estamos todos prácticamente de acuerdo, porque incluso la parte de la izquierda está de acuerdo con el planteamiento este. Eso es lo que pienso que sí, ¿no?
Había Oscar. Habido voces en sí. contra, pero bueno, no, parece pero que ahora se alinea, está bien.
Al menos está. Para probarlo, ¿entiendes? Porque también sí. la cuestión de fondo, también hay que ver en un futuro si se puede estudiar la posibilidad de que se monte aquí algún sistema especial. Piensa que todo esto va a cambiar muchísimo en los próximos años, porque hay una normativa comunitaria que obliga a dar una serie de pasos que nos van a llevar a que apenas el 3% del residuo acabe existiendo como residuo. Es decir, todo lo demás o va a ser reciclado o va a ser utilizado de alguna forma o se reutilizará de alguna manera. Vale, entonces ese 3% ya no serán las cantidades de las cuales estamos hablando ahora. Quizás haya un momento en el cual una incineradora en algún lugar que no moleste a nadie pudiera ser, porque las incineradoras, por ejemplo, en París hay incineradoras subterráneas que no se ve ni un humo, ni se ve nada, ni tal, y hay lugares en los cuales ¿cómo se llama esto? La tecnología que hay ahora de la eliminación de residuos está desarrollada cada vez más y ya hay sitios que no contaminan nada, que no llaman la atención, que no entorpecen la naturaleza y que por lo tanto también se puede estudiar. Otra cuestión de fondo sería cuánto cuesta eso. Entonces, el cuánto cuesta eso, que es lo peor de lo peor, eso ya es tal. De momento, el abocador de Mallorca tiene espacio suficiente para poder llevar basuras de Ibiza, y aparte que es que incluso saldría beneficiado porque reduciría los costes medios de la incineradora, con lo cual el hecho de que Ibiza transporte allí sus residuos puede significar incluso un beneficio para el propio Consell Insular de Mallorca o para Baleares en general.
Oscar,
bueno, un benefici, evidentment, perquè a més podran aprofitar l'energia que generi dels nostres residus. El Consell pagarà la tassa que es paga a Tirme, i a més el govern de les Illes Balears els hi donarà un extra. Per tant, en aquest cas crec que evidentment té desavantatges per Mallorca algunes qüestions, però també avantatges. Ara bé, primer, està molt bé lo d'alçada de mires, però jo voldria preguntar-li a Ana Sara si hi anés una llei íntegra de desprotecció patrimonial i una disposició sobre lo de residus, pues jo suposo que el Partit Popular votaria en contra i ella no estaria d'acord en, per una cosa en la que estem d'acord, menjar-te tot el tema amb el que no estàs d'acord, sobretot quan és el tema principal, perquè tu se't presenta un decret llei i tu votes sobre l'articulat del decret llei, no? El menys important normalment és una disposició addicional, que vull recordar, el govern ho podia aprovar en un decret a part o ens ho podia posar complicat si volia, que llevat la despesa de paper no era molt problemàtic, podia aprovar dos decrets per separat, ho va ficar, perquè li interessava i perquè pensava que Vox li aprovaria el decret normal que tenia. Ja està, això és negociacions entre PP i Vox, i l'esquerra no té per què aprovar les mesures del Partit Popular i Vox. Em refereixo perquè incloguin una petita qüestió en la que estem d'acord dins d'un decret. Presentim-ho per separat i tindrem un debat sincer sobre aquesta qüestió. I deixem-ho clar. Ara s'ha dit el procés participatiu. El problema és que anem tard. Fa molts anys recordar que 2020, alguns dels càlculs, si vau anar a la comissió de seguiment del pla insular de residus, del pla director de residus, és que a finals de 2027 ens podem trobar amb la situació de que ja no hi capigui més a l'abocador, o com a màxim a 2028. Fa molt... A 2021 es va estrenar la planta de triatge i fa molts anys que sabem que tenim aquest problema. Està bé que ara es facin certes coses i proves pilot, i estem d'acord, però ens permetreu que ens queixem de que es va molt tard. I això també és, no només el Consell, també els ajuntaments, que per exemple veiem com ajuntaments com Santa Eulàlia encara no estan recollint la matèria orgànica pels particulars, pues jo crec que hem de fer una millor feina, i jo crec que s'ha de ser crític i autocrític. També tenim tots la nostra part de responsabilitat en aquesta situació, però voler vendre una mica que tot és perfecte, quan ara estàvem anunciant una prova pilot que ja tindria que haver començat, que no té aprovada l'habilitació legal, pues no sé, no? A mi la cosa no em sembla que vagi bé. I recordar, quan va decaure el decret, el dia següent es podria haver reunit el Consell Executiu del Govern de les Illes Balears i aprovar l'habilitació legal. El que passa és que a Mallorca estan més preocupats de recomposar les seves relacions amb Vox que d'aquesta qüestió.
Moltíssimes gràcies. Res, només un apunt per seguir amb aquest assumpte, però ho deia en Òscar Rodríguez, que és un tema complex, ho és, crec que s'està demostrant, i també comentava na Sara Ramon que els temps administratius són els que són temps llargs, i sí, com si...
Aquestes negociacions.
Clar, i que Caputxa ha de tancar d'aquí 3 anys. Això sí que és una data que la tenim damunt la taula. I els temps passen volant, 3 anys passen volant. I clar, tampoc es pot esperar l'últim dia de vida útil de Caputxa, no?
No, però, o sigui, el camí està traçat i evidentment s'hi arribarà i s'ha dut treballant. Bueno, Òscar diu, amb retras, bueno, tots podem fer autocrítica, està clar, però jo te puc dir que s'ha treballat intensament també amb tota aquesta negociació d'arribar a poder tirar endavant en aquest pla pilot, perquè no tots els elements estaven d'acord. I com dic jo, en maig se va aconseguir aquest compromís i crec que ja és molt, vull dir que hi ha un camí traçat i tenim
relativament, i tenim una solució. Relativament, perquè encara no sabem a llarg termini per quina opció optem. Sí. O sigui que molt traçat no està. Hi ha una bifurcació clara, que encara no hem decidit cap on anem.
Pilot està marcat, el procés participatiu està marcat amb un resultat. Ara hi ha que fer un pla director de residus que se posarà en marxa, aquest que finalitzava 2026, ara se farà l'altre pla director de residus. Vull dir que la línia està traçada i això és un pla pilot, i com ha dit també Vox, les normatives europees canvien, cada volta són més exigents, però també hi ha que posar en valor que de reciclatge està per alt de totes les illes, o sigui, tenim el tant per cent més alt de totes les illes. Ara mateix, vull dir que s'està treballant en sa bona línia, i llavors s'ha de mirar pues, per tots, també mirant-nos en altres mateixos, vull dir que està clar que aquest és un tema que volem resoldre i que s'hi ha treballat intensament, no?
Moltíssimes gràcies.
Bueno, yo creo que si no, poco más puedo añadir. Ya está más o menos este tema y pienso que ya tenemos supervisto, ¿no?
Perfecto.
Yo només incluiré una petita cosa, una com a referència, que estem al capdavant de les illes.
Hauria són comprovar, dades, són dades.
Hauria de comprovar-ho, però sincerament és una mica en el país de los ciegos el tuerto es el rei, perquè el problema és que comparat amb altres comunitats autònomes, les Illes Balears hem arribat una mica tard a la selecció. Jo,
que un 42%.
Sí, jo que soc de Barcelona, he de dir que quan vaig arribar em va sorprendre el poc... certes coses que ja s'aplicaven, clar, la fracció orgànica ja es feia fa 15 anys a altres comunitats autònomes com Catalunya i Euskadi, que són les que més han avançat en aquesta matèria.
Voleu que parlem d'inversions, també, en altres infraestructures com són les carreteres, en aquest cas? Deixem Caputxa momentàniament, perquè segur que serà un assumpte que posarem de manera reiterada damunt la taula amb més debats, però parlem de la reforma d'un tram de la E10, que és aquest primer cinturó de ronda de la ciutat d'Eivissa i el posam damunt la taula perquè és l'Ajuntament d'Eivissa que ha d'aprovar un conveni avui mateix, si no vaig equivocada. Ja l'han aprovat, està aprovat amb el Consell d'Eivissa i per això és que el posam damunt la taula. Aquest projecte permetrà unir dos barris, transformarà la ciutat, però és de moment un primer tram, no, d'aquesta ronda. Una de les qüestions és si ha d'incloure un tanc de tempestes per recollir les aigües, perquè hem vist en els últims episodis de pluja intensa com aquesta via s'ha anat inundant de manera reiterada. Començàvem amb Òscar Rodríguez, Sara Ramon i Jaime Díaz, entre sots, en aquest cas.
Bueno, jo crec que tots coincidim i hi ha consens en el fet de que és necessari trencar la ferida una mica, la separació, la frontera, no, que fa la E10 dins del... que talla el propi municipi de Vila i separa els barris innecessàriament. Ja era un objectiu de fa molts anys el fet d'arreglar aquesta ferida i que la E10 es converteixi de facto en el que ha de ser, un carrer de dins de Vila per on, que no sigui una autopista urbana. Per tant, jo crec que en aquest sentit tots estem d'acord i per això sempre hem donat suport. Ara bé, després ja les diferències respecte de l'ambició del projecte que s'ha de fer. Una de les qüestions és aquest, el tanc de tempestes que estava projectant a l'Ajuntament Progressista l'anterior legislatura i que ara de moment no entra dins del projecte i que jo crec que s'ha demostrat que és molt urgent. Com, vull dir, aquí des del Consell diguem que s'està el que digui, no? Una mica l'Ajuntament d'Eivissa respecte d'aquest projecte. Per tant, nosaltres evidentment donarem suport al que vagi venint, però sí que dins de l'Ajuntament de Vila nosaltres apostem pel projecte més ambiciós que s'estava pensant la legislatura anterior i no pel projecte de mínims, no? que està projectant l'Ajuntament dirigit per en Rafa Triguero. Per tant, pensem que, comptant el que ha costat fer això, mereixia la pena fer el màxim esforç per tenir el projecte més ambiciós i no fer lo mínim.
Moltíssimes gràcies. Jaime Díaz, d'entre sotos.
A ver, yo según tengo entendido, el proyecto se va a hacer, es un proyecto nuevo y todavía no está ni esbozado. Sí, por lo tanto, no puedes decir que no va a haber tanque de tormentas porque aunque en el proyecto anterior podría haber un tanque de tormentas, ahora todavía no hay proyecto, por lo tanto, no se sabe cómo se va a hacer. A mí lo que me llama la atención es que para que la gente lo entienda, es decir, que sepan que esto es entre la rotonda de Figueretas y la rotonda de Camises. Son 800 metros, no es más. 13 millones de euros en 800 metros. Dálido. A ver, yo espero que sea una buena cosa, porque 13 millones de euros, que además va a pagar el Consejo Insular, pues espero que sea una cosa muy exigente y que sea una gran obra y que efectivamente... una a los dos barrios, una al parte del Camises con el resto de la ciudad y lo convierta en un sitio paseable y el que se pueda dar y donde se pueda aparcar y donde se pueda mover. Esperemos que sí, pero claro, para eso necesitamos ver el proyecto no se ha visto todavía. Lo del tanque de tormentas yo no sé si lo van a meter en el proyecto nuevo, no lo sé, pero el tanque de tormentas la creación de tanques de tormentas y los cambios que hay que hacer estructurales para evitar los perjuicios de las inundaciones. Esto tiene que venir de un plan mucho más amplio hecho por los planes de emergencia, por los cuales se tiene que diseñar el cómo va a ser la ciudad del futuro para que dentro de 40 años, cuando vuelva a caer el diluvio universal, no pase nada.
¿Cuántos años?
40 años.
40, vale. Tenem nota. Sí. Sara Ramon.
Bueno, jo crec que estem d'enhorabona, perquè quant de temps parlant de C10 i que es té que unir, que la ciutat ja s'ha convertit en una zona urbana i hi ha que millorar la seguretat, hi ha que envellir-ho i jo crec que darà vida a tota aquella zona, no? Duim parlant molt de temps, hi ha un projecte, hi ha finançament, vull dir que és molt important, són 13 milions d'euros. Com ara s'ha parlat d'altres temes, però ja l'Ajuntament modificarà aquest projecte i allí ja contemplarà, pues, m'imagino, totes aquestes coses, i és el que volem, des dels Consells de la Divisa, recordar que en el 2019 ja se li va oferir, en aquell moment governava en Rafa Ruiz, i se li va oferir la cessió d'aquell tram perquè
pensam, i així ho han fet amb altres projectes, que són els ajuntaments que tenen que fer un projecte que s'adapti també a la zona urbana i a la vida que obliguen. I creiem que s'està fent així, l'Ajuntament modificarà aquest projecte que va fer el Consell Insular i que allí se contemplarà, pues, tot el que hagi de contemplar, vist el que està passant últimament i també característiques que vulguem modificar.
Alguna...
No, com dic, l'actual projecte, que és del que xerro i que en el seu moment l'Ajuntament de Vila va dir que era el que volia, nosaltres entenem que és un projecte poc ambiciós. Evidentment, estem al que digui l'Ajuntament, que va sortir el resultat que va sortir i poden decidir, evidentment, què volen fer. I des del Consell, bueno, pagarem. cedirem i pagarem. Però, evidentment, ho hem dit al ple del Consell, ho hem dit a l'Ajuntament, que pensem que s'ha de fer una intervenció més ambiciosa en aspectes com el tema del tanc de tempestes, que, per cert, més enllà d'un plat, ja tenim cartografiades les zones inundables. I per si de cas, la naturalesa ja s'ha encarregat de mostrar-nos exactament les zones inundables quines són, per si no ens les acabàvem de creure. Per tant, hi ha intervencions que s'han de fer, i s'han de fer ja. L'únic bo del que ha passat és que ja s'ha agafat una consciència de que s'han de fer aquest tipus d'intervencions. I després, sobretot, pensar aquesta intervenció no com un tot, sinó que s'ha de pensar en tota la zona, l'Avinguda Sant Jordi, l'Avinguda Sant Josep, perdona, i com s'ha de connectar tota aquella zona que és vila i que malauradament encara està, suposa més una frontera, no?, que no un carrer, que és el que hauria de ser. Són 13 milions, sí, evidentment és una gran despesa, però perquè no es tracta només de fer d'envellir que es pugui passar, sinó tot el que ve per sota. També que un dels aspectes que es renuncia al projecte és tot el tema d'aparcament, que és molt important, perquè ara mateix estem depenent d'uns dissuasoris que estan en mal estat i que a més són solars de privats. Per tant, necessitem una solució per la mobilitat de Vila. Hem de donar espais on la gent pugui deixar el cotxe i anar caminant cap al centre.
Moltíssimes gràcies. Jaime Díaz de Entre Sotos i Sara Ramon.
Bueno, yo únicamente nada, que todo lo que sea bueno y hacer que el barrio de Camises se conecte directamente o pueda estar vinculado al resto de la ciudad, me parece muy bien. Pero claro, el siguiente paso es Can Escandel y todo lo que es la Unidad San Josep. Porque claro, Can Escandel es un lugar que hasta ahora, desde que empezó a existir, era un lugar inhóspito. O sea, llegar a Can Escandel era como irte a hacer una excursión. Entonces, claro, Can Escandel, yo pienso que además es una zona muy poblada. Es que yo creo que la densidad de población en Can Escandel es mayor que la densidad de población en el barrio Camises. No estoy seguro, pero me da la sensación de que es así. Y que Can Escandel es un tema que debería de ser prioritario, ¿tienes? Porque además es una zona donde la gente pues no tiene tantos vehículos ni tal, y yo pienso que el siguiente paso debería ser arreglar lo que es integrar Can Escandel en la y de paso con Figueretas y todo lo demás, ¿vale?
Sara Ramon.
Sí, bueno, en Òscar que ha dit pagarem, o sigui, no només pagarem, perquè el projecte s'ha fet, sí, i s'ha aprovat, vull dir que s'ha dut molt de temps parlat d'això, pagarem, i ara se modificarà com és la línia, jo crec, del Consell, de que els ajuntaments puguen fer el que volen pels seus espais, i s'ha fet a Cana Negreta, per exemple, l'Ajuntament de Santa Eulària es va fer tota la sessió, i allí es va pagar 4 milions d'euros, i ells han fet el que han volgut per Santa Eulària, i aquí pues, es farà el mateix.
Que, per cierto, ha salido muy bien, ¿eh? Sí. Yo lo he visto
y está ejecutado.
Está ejecutado. Y es fantástico cómo Cana Negreta se ha convertido en una parte ya de la población, es una parte del pueblo, no es una carretera ya.
Exacte. I així millorarà probablement la E10. I llavors, com tu dius, una cosa darrere l'altra. Sí. Queden molts de trams també que millorar, com ha dit en Òscar, i aquesta serà pues, una segona fase, i en el pla director de carreteres es té que contemplar tot això, i de fet ja s'han demanat passos de cebre, s'han demanat passos elevats, i tot això ja estarà contemplat en aquest pla sectorial de carreteres que hi ha que treballar. Però bueno, aquesta és la línia. Nosaltres treballem línia amb l'Ajuntament i perquè s'executin les coses ràpides, perquè el que no podem fer és estar parlant d'un tema i que no s'arribin a executar, no?
Idò, en aquests moments, ara que parlàvem, m'ha ensenyat en Òscar, que ja podem dir oficialment que el transport públic serà gratuït en 2026.
Sí. No sé si s'ha aprovat, però bueno, encara que ja estaven els números, ja estava calculat, ja s'ha tindrà una majoria gairebé l'unanimitat del Congrés dels Diputats. Per tant, els Balears i Canaris estem d'enhorabona i voldria felicitar el senador Pitius, que ha fet una feina de valent per fer possible això.
Sí, però a mi me gustaría decir una cosa al respecto, y es que hay que felicitar al señor que lo ha presentado y tal, pero el verdadero cerebro de este asunto es don Óscar Rodríguez, al que tenemos aquí delante, y que lo ha hecho con todo el cariño del mundo, como gran político que es y como persona excelente que es, que es la causa de que esto ocurra, es él. La redacción es de él, todo.
Moltes gràcies, Fran.
No te pongas colorado.
És un treball en equip.
Una cosa de la que hem d'estar pendent, i no volia que s'acabés el debat sense posar-la damunt la taula, perquè és una tasca de vigilància que està fent el Consell d'Eivissa, és aquesta vigilància activa que s'ha demanat a tots els propietaris d'aus de corral. Parlem poquet del sector primari en aquests debats del Consell d'Eivissa, i ara que tenim un tema que ens ocupa, no sé si ens ha de preocupar, però clarament ens ha d'ocupar aquesta vigilància activa davant la grip aviària, que ens podria complicar moltíssim la situació en cas d'aquest detectés un cas. Quines mesures pot aplicar el Consell per fer aquesta tasca de vigilància i per acompanyar els propietaris que tinguin aus de corral aquí a l'illa d'Eivissa, Sara?
Bueno, dic que nosaltres des de Servei de Veterinària vàrem emetre un comunicat que també ens venen les directrius del Ministeri d'Agricultura. Vull dir que aquest comunicat es va enviar, pues, diguent que tota la gent ramadera que tinga aus que estiguen tancades o que els delimiti amb una tela perquè no estiguen, pues, lliures. Les zones més delicades són aquelles zones que són humides, com Santa Eulari, Vila i Sant Josep, aquestes són, perquè són aus migratòries, les que contagien. Per tant, el que hi ha que fer és intentar aïllar les nostres, diguem, d'aquestes aus migratòries. Però bueno, també s'ha comunicat que si hi ha algun cas sospitós, pues, se posin en contacte directament amb el Servei de Veterinari del Consell Insular d'Eivissa i ja s'aprendran les mesures que es tinguin que prendre. Però de moment, pues, és important, sí, una mica avisar a tota aquesta gent. Moltes aquí sabem que tots tenen un hortet i un corralet i, en fi, que hi ha molta gent que té aus, pues, que segueixin aquestes directrius.
O sigui, tant per les explotacions professionals com, sí, pels petits ramaders,
com,
no?
Com pels petits ramaders, sí.
Bueno, no existen pràcticament ja pequeños. No existen pequeños ganaderos porque la ley lo prohíbe. Es decir, ya no, tú no puedes tener una gallina en tu casa, ¿vale? No,
en eso está prohibido. En un pis de vila en tenc
no, 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 pero incluso en el campo, en el campo. Un señor que tiene una casa de campo, con la ley en la mano, salvo que se haya dado de alta como explotador agrícola, no puede tener una gallina. Y esto la gente no sabe, pero estas son las típicas cosas que meten, que hacen, que las leyes que hacen esta izquierda que no ha salido nunca de un despacho y que se inventan que no se pueden tener gallinas, ¿no? ¿Sabes? O sea, todo esto que ha sido toda la vida así, vale. A ver, el tema de la gripe aviar es un asunto muy, muy delicado y muy peligroso, sobre todo nosotros que estamos en una isla que es una ruta de paso de aves migratorias. Es decir, aquí es especial riesgo. La medida tiene que ser la medida radical, es decir, oye, que no estén en contacto de ninguna de las maneras. Y entonces ya lo ha dicho el ministerio ha dicho que, bueno, que se encierren a todos, si es posible, con techo, que no aparezca por ahí ninguna ave migratoria y que hable con una gallina o hable con un tal. Bueno, pues esto es lo que hay. Es decir, y que la gente, los agricultores y ganaderos, que sepan que el Consejo cuenta con un servicio de veterinaria que estará vigilante de este asunto y que les puede ayudar en cualquier momento. Pero claro, es un asunto que no se da la importancia que se tiene que dar, pero que es un asunto muy, muy, muy grave y sobre todo además con mucho riesgo para nosotros, para esta isla concretamente. Pero vamos, para Eivissa y para Formentera.
¿Vale? Realmente.
Porque es una ruta migratoria, una ruta de migración, sí, sí, de aves. Sí. De migración, sí, de aves, sí, sí, en, sí, línia recta.
A més, en parlem aquí molt sovint, us recomano moltíssim, sí, que escolteu la secció d'en Ivan Llarza, els, sí, sí, dimecres, sí, que de vegades ens parla d'animals meravellosos, sí, i magnífics que, sí, passen per aquí, que tenim aquí, que és, sí, meravellós, sí, però que, clar,
però que ocorrir aquestes coses, sí, sí.
I tant. Òscar Rodríguez.
No, aquí, bueno, de moment he vist que el director general ha xerrat que de moment de l'ordre ministerial, pues, de moment el confinament aquest, diguem, estricte, no succeirà de moment a Balears. Jo crec que aquí, bàsicament, és ficar-nos en mans de... És com temes sanitaris, en mans dels, sí, tècnics. Sí, sí. I sobretot, a vegades, des de la política, fer una mica de pedagogia, perquè és veritat que quan ha sortit tota aquesta notícia, jo a vegades miro els comentaris de les... i he vist molta desinformació xerrant a vegades fins i tot de maltracte animal, i no, és un tema sanitari molt important també per evitar que es pugui traslladar a humans aquesta gripeu aviar, que seria molt preocupant, i també precisament per protegir les aus, perquè en quan hi ha un positiu en una explotació, es passa a la destral, diguem, deixem-ho clar. Per tant, per la pròpia protecció de les aus s'ha de fer això. Aquí ens hem de ficar en mans dels tècnics. Jo crec que és una qüestió que estem tots d'acord, i sobretot intentar també per no només els animals i la salut, sinó també la salut econòmica de moltes explotacions, que prou fotut ho tenen sovint, no, les explotacions del sector primari aquí a les illes, que no són massa competitives comparativament amb la península, com perquè a sobre els hi pugui succeir això que pot ser si hi ha positius a una explotació, és gairebé un cataclisme per aquella explotació.
Sí. I llavors que posen els ous.
Sí, això també. Sí,
que també afecta...
Les grans plataformes podríem xerrar, perquè aquests dies, en quan han sortit notícies, jo he vist una pujada exponencial del preu dels ous,
i que, no arriba...
que no són aplicables realment al que ha succeït. No?
Ni és el Black Friday que està arribant i pujant preus.
I llavors baixar sempre costa més, no? Bueno, és no fer un alarmisme, perquè tampoc hi ha que fer, ni que la gent pensi que pot passar a les persones, perquè tampoc. Simplement tenir aquesta cura, i que això és transitori, perquè és una època que hi ha aquesta migració i que llavors passarà aquest perill, diguem, no? Que és a lo millor ara més alt.
Què més podem afegir d'aquesta qüestió? Perquè clar, és una qüestió que és veritat que no s'ha de fer alarmisme, però veient tota la situació com va evolucionar als Estats Units fa uns mesos, que era on hi havia el principal focus d'aquesta malaltia i tot el que estava passant, també les repercussions pels consumidors, no? Amb la pujada del preu dels ous, però com comentava Òscar Rodríguez, el nostre sector primari ja ho té difícil aquí a les nostres illes, vull dir, és una tasca de supervivència pràcticament diària. Sí. Això, fer també aquesta tasca de pedagogia des del Consell, de dir vigilància activa, però sense
alarmisme extremes, no? Però tampoc no dar-li importància, vull dir, quan te donen unes recomanacions hi ha que complir-les, que moltes voltes mos passa això, sí. Mos passa... Ho hem vist en molts de casos, que no entrarem.
Aquí
no,
les recomanacions han de ser ordres, més aviat. Sí. No és...
no, quan se donen recomanacions és per alguna cosa, i hi ha que complir-les, i no es pot afectar molt negativament a tot. I fem una crida de responsabilitat al final, perquè aquest tema no vagi a més. Com hem dit, una illa encara és més delicat. Mm. Però bueno...
Però tot el personal de la Conselleria de Medi Ambient, els veterinaris també, està tothom com...
Estan conscienciats,
sí, no?
Que estan, sí, estan preparats. Sí. I no hi ha hagut cap cas. Sí.
No, en fin, que la gente se lo tome en serio, nada más. Si es que yo creo que el mensaje que hay que dar es que la gente se lo tome en serio. La gente que tenga animales, que se lo tome en serio. El que tenga 4 o 5 gallinas, más que el que tiene 200. Porque el que tiene 200 ya lo sabe. Ya lo sabe, ya sabe lo que tiene que hacer, porque ya se ha enterado y está perfectamente informado. Pero el señor que tiene 4 gallinas para los 4 huevos que se consume él, ojo con él, porque pone en riesgo a sus propias aves y quizás a largo plazo a las personas. En fin, es verdad que la gripe aviar no se ha convertido, no ha pasado al ser humano todavía, ¿no? Pero bueno, también la Organización Mundial de la Salud dice que bueno, que pudiera ser que en algún momento pudiera haber traspasos interespecies, pudiera ser. Pero bueno, eso lo dicen prácticamente con todo tipo de con todo tipo de problemáticas de este tipo, ¿eh? O sea, a veces ocurre, a veces no ocurre, ¿vale?
Óscar Rodríguez.
Bueno, és que poc més a dir en això, és que... fer cas dels experts i també qui tingui, especialment fins i tot qui no té una explotació oficial, que també especialment aquests tinguin cura.
Claro.
Ho dic perquè encara, com dius, la normativa complica, hi ha gent que té 3-4 gallines, pues, precisament que ho va...
Sí, que tothom.
Que compleixin, exacte. Ho ha de complir tothom, ho tingui ben legalitzat o no ho tingui, o sigui, sisplau.
Sobretot és, molt curosos.
Sobretot perquè quan es fan aquestes recomanacions, a més, es fan última ratio, o sigui, es fan una mica perquè no queda altra. O sigui...
Exacte. Idò, si voleu, ja per acabar el debat d'avui, això, tornar a recordar que s'ha aprovat o està a punt d'aprovar-se, té tots els números d'aprovar-se aquesta gratuïtat del transport públic a totes les Illes Balears, també a Canàries, de cara a 2026, i crec que és gran notícia en clau política que podem donar avui.
Ja lo creo.
I fer això, aquesta recomanació a tothom, aquesta vigilància.
I vamos a hacer que llore otra vez, que se ponga más rojo todavía. Se ha puesto más rojo. Yo pensé que no podía ser más rojo.
Ho has aconseguit tu,
sí,
Jaime?
Sí, sí, no, jo aconseguiria que s'acabi poniendo más rojo de lo que es. Sí,
recomanació.
Sí.
Cuidar les gallines,
sí.
I agafar l'autobús.
I agafar l'autobús.
Aquesta és la
notícia del dia.
Sí, per nosaltres és molt bona notícia.
No subes l'autobús amb la gallina, tampoc. No uses l'autobús amb la gallina.
Exacte, sí, el de pujar l'autobús amb la gallina també s'ha vist.
S'ha vist.
No sé si seria tampoc la recomanació en general.
No sé què diu el reglament intern del servei d'autobús.
Es pot pujar un autobús amb una gallina? No ho sé.
No ho sé. No sé.
Mira, segur que no està prohibit.
Ah, home, jo m'imagino que la pots llevar és suelta, supongo que no, però la podràs llevar en una jaula.
En una
caixeta
o alguna
supongo.
Cosa, no? Mira, preguntes
si
que...
Si pots d'un gat, per què no pots d'una gallina?
És veritat.
Gavi, dins una gavi.
Mira,
com
preguntes
una...
que sorgeixen aquí al debat del Consell d'Eivissa, del dia Eivissa i Formentera. Moltíssimes gràcies a tots tres. Recordàvem, enviem una salutació forta per Víctor Torres, que no ha pogut acompanyar-nos però que estava convidat i que esperem que la pròxima ocasió pugui ser-hi. Jaime Díaz d'Entre Sotos, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sara Ramon, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Òscar Rodríguez, moltíssimes
gràcies. I a
gràcies.
Los que nos aguanten, a los que nos oyen.
I a tots els oients que ens escolten.
Sí que són los pacientes.
En aquests sí que els hem de donar les gràcies cada dia, efectivament. 12:54, fem una aturada per la publicitat i en tornar ja a enfilar al final del programa d'avui. Repassem l'agenda cultural amb el més destacat. Tant a Eivissa com a Formentera, amb la Nieves García Gálvez. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és cultura.
La informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella. Mariona
Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyata Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés, IB3 Ràdio. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646-93-45-01 646-93-45-01 Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646-93-45-01 Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. I era una tarde tonta y caliente. L'agenda. Era el verano del 97.
Doncs ahir 57 minuts ja tornem a ser aquí, ja estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio i aquesta hora ja per enfilar al final del programa d'avui repassem l'agenda cultural del dia amb la Nieves García Galvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Vila per assistir a la segona conferència organitzada amb motiu de l'exposició temporal Sants I, rei de la corona de Mallorca, el monarca oblidat al Museu Monogràfic del Puig dels Molins.
Sí, reines de Mallorca, és el títol de la conferència d'avui en la que Eusebia Rayó explorarà el paper de les reines en la formació i consolidació del Regne de Mallorca als segles 13 i 14. La conferència començarà a les 7 de la tarda i l'entrada és lliure i gratuïta fins a completar aforament.
De Vila, amunt anem a Santa Eulària per visitar la mostra El color de les emociones de Encarna Ardoy.
La sala d'exposició en Sant Jaume 72 acull aquesta exhibició de pintures de l'artista que es pot visitar a les 4 i mitja de la tarda i que s'inaugurarà demà divendres.
Molt bé, no deixem Santa Eulària perquè aquesta tarda hi ha sessió de contacontes a la Biblioteca Municipal.
Serrateta 2.0 és la proposta que presenta avui Miotragus Teatre dins del cicle de contacontes de tardor. Començarà a les 5 de la tarda i s'adreça a infants a partir de 4 anys.
De Santa Eulària, amb un anam cap al municipi de Sant Josep, on aquesta tarda podem gaudir d'una sessió d'escacs a la Biblioteca Municipal.
Sí, es tracta d'una activitat apta per a tots els nivells i adreçada a persones de totes les edats a partir de 7 anys. La cita és a les 5 de la tarda i fins les 7.
Molt bé, idò, per aprendre a jugar escacs o sí. Ja, si sou experts, per jugar-hi una mica. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. Mientras yo cogía la guitarra y me temblaron... I en aquest últim minutet del programa aprofitant per felicitar el cantant, guitarrista i compositor José Muñoz, que va néixer tal dia com avui de l'any 1978 i avui fa 47 anyets, va formar l'any 1999 juntament amb el seu germà David el duo de música rock i pop rock amb aquests tocs de rumba catalana Estopa. Amb el seu primer disc van arrasar absolutament, van vendre més d'un milió de còpies, van tenir un gran èxit tant a Espanya com a diferents països d'Amèrica Llatina i des de llavors ja han publicat una dotzena de treballs. Avui el felicitam amb aquest conegudíssim La Raja de tu Falda. Ho deixem aquí, demà tornant puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.